Allò que no sona, amb Coco Gin Davis i Jordi Ramírez.
Segona temporada.
Capítol 9.
Salutacions a tots i a totes, us donem la benvinguda a Allò que no sona, un podcast dedicat a la indústria musical catalana i les persones que en formen part. El meu nom és Coco Gin Davis i al meu costat tinc el meu company Jordi Ramírez de Buen Ritmo. Jordi, com estem avui?
Molt bé, Coco, com estàs tu?
La veritat és que acabo de tornar de Galícia de Girando por Salas i fantàstic, ja hem acabat la gira, però bueno, avui no parlem de mi, sinó que tenim una convidada molt especial.
Exacte. Jo espero que t'hagi anat bé aquesta setmana, que vam fer descans, com que tu estaves sí. De gira, i comencem la segona part ja de la segona temporada de Allò que no sona. Ho fem amb una convidada que té moltíssima experiència en la programació de concerts, tant en sales com actualment en festivals, que es va iniciar en el món del management i que en els darrers anys ha tornat a dedicar-se també al booking d'artistes. Ens fa molta il·lusió tenir avui aquí amb nosaltres a la Judit Llimós. Benvinguda, Judit, i moltes gràcies per ser
aquí. Gràcies. Per fi em convideu. Ha vingut tothom menys jo.
Ja et tocava,
ostres,
no?
Ja home, tocava. Estava ja...
Em tenen mania.
Estava mig enfadada, eh? Tu et veia, no et deia res, però pensava, hòstia, no m'ha portat, eh?
No, no, més tard o més temprano llega aquí les persones, bueno, d'això, de la indústria de la música. I parlant amb tu, benvinguda a Allò que no sona. Una pregunta que sempre comencem amb aquesta pregunta és la teva relació amb la música. Com vas començar? Quin va ser el teu contacte inicial? T'has dedicat a la música tu o a algú de la teva família?
Doncs ara segur que espereu que a casa meva eren uns malòmens i escoltàvem molta música, que va... Uh-huh. A la meva mare li encantava Lluís Llach, li encantava el Serrat, i és una herència que preciosa que m'ha deixat. I el meu avi, jo recordo el seu cotxe escoltar baixant de pujar el que era el poble on estiuejàvem a casets de la Trinca, no? I allò era una mica amb el que jo vaig néixer i créixer, no? amb una mica els cantautors catalans i amb música absolutament catalana. Vull dir, mai vaig sentir a casa un Pink Floyd o els Beatles o res d'això.
Ni Beatles?
Mai.
No? Ni una mica de rebeldia?
No.
És a dir, que relació amb el món professional de la música, allò a nivell familiar, etcètera, res, eh? O sigui, absolutament cap contacte. Llavors, com arribes al món professional d'això? Tu comences a fila 7, però com és la teva arribada?
La veritat és que suposo com tots els que han vingut aquí, ai, doncs va ser una casualitat, doncs suposo que tots igual,
gairebé
tots, no?
Diria que excepte un o dos que ens han dit que ho tenien molt premeditat, la resta sí. Hem començat així, sí.
Bueno, la veritat és que jo tenia 20 i pocs anys, estava més perduda que recuca, i tenia unes amigues que havien vingut a fer una gira aquí a Espanya, que eren les Gema 4, que són unes noies que a més ara segueixen en actiu, que són quatre noies cubanes que canten a capella, i van venir amb la seva mànager, van venir amb un tècnic de so, i tenien una empresa que la representava aquí, i de cop tot va trontollar. A mi és que sempre m'ha impulsat i m'ha portat la inconsciència del moment. He sigut molt inconscient i tot això jo crec que m'ha ajudat a avançar, no? A vegades no tenir prou capacitat de dir, hòstia, vols dir que podràs fer això? No, sempre he anat com, ah, doncs... Llavors, me'n recordo que la mànager d'elles es va quedar embarassada i va agafar i es va pirar i se'n van tornar a Cuba i les va deixar aquí.
Què dius?
Sí, i llavors ja havien trencat el contracte que tenien amb l'empresa de management que les portava aquí a Europa, que en aquella època era el Fèlix Camproví, si no recordo malament, de Fox. Tu el deus conèixer, Perico.
Mm-hmm. El Fèlix em sona d'alguna altra empresa, si diria. Sí.
Sí, es deia Fox Management, portava el Moncho, portava Manzanita, el Peret, en una temporada. I vaig dir, ai, pues jo... I jo em feia tota la cara dura. Ah, pues jo igual us puc ajudar. I em van dir, hòstia, clar, pobres, se'ls van agafar ja un clavo ardiendo, no? Van dir, pues mira, esta mismo, no? I la veritat, pues això que amb tota la inconsciència del món vaig començar com a tirar un projecte endavant sense tenir ni idea, sense haver-ho fet mai, I bueno, me'n recordo que anava a les cabines de telèfons i posava monedes allà i trucava
Així,
ajuntaments, el Joan Mas, per veure si, perquè en aquella època el Jamboree programava per blocs de dates i si et donava 5 dates, hòstia, jo no havia vist tants diners junts a la meva vida, saps? Encara que pagava 60.000 pessetes.
I tot en sobre, no?
Sí, clar, clar. Clar,
és que m'encanta això de la història dels sobres.
Clar, els sobres també ha passat per la majoria de
sobres i si les meves butxaques parlessin, sí, del que hem cobrat a vegades por ahí, no? De diners, allò. 2, 4, 6 a la furgoneta, 8, 10. Això ens fa veure lo viejas que som, eh? I així vaig començar. Començar a empenyar un projecte. Elles havien entrat ja en converses amb una empresa que es deia Filaset, que era una empresa que estava bàsicament dedicada a l'àmbit del teatre. En aquella època portava el Pepe Rubianes i l'Àngel Pavlovski, que tu que ets jove et deu sonar a xino mandarín probablement, aquests dos artistes.
Sí, igual, jo estic absorbent.
Però eren dos artistes que, bueno, omplien els teatres de Barcelona, el Capitol, les dues sales cada dia fins a la bandera i bueno, em van agafar a mi perquè lidiés amb tot el projecte d'elles, no? Jo anava als bolos, els hi coordinava la premsa, les acompanyava, bueno, feia una mica de tot. I així vaig començar i així vaig aprendre, a gorrazos.
Però a veure, el teu background abans d'això, o sigui, sí, eres molt jove, però tenies algun background en,
no sé,
business management?
Cap. No vaig estudiar cap carrera.
Ara sí que és mi
ídol. La meva mare, jo anava a firmar un contracte, jo treballava en una multinacional fent una substitució i jo crec que els hi vaig caure bé perquè tampoc és que fos cap lumbrera fent el que feien, volíem fer un contracte indefinit que en aquella època era com, hòstia, un contracte indefinit, sí, semblava que t'havia tocat la Bonoloto, no? I li vaig dir a la meva mare, mama, és que no firmaré el contracte. I meva mare, què?
No firmaré per dedicar-me a portar els
no, Esquema 4. No, és que mentre treballava allà vaig tancar una gira per Extremadura. Uh-huh. Extremadura, o sigui, com 10 dates per Extremadura. I dic, és que mama, he muntat una gira per Extremadura i no firmaré perquè tinc que anar. I bueno, me'n vaig ser a anar de casa. La meva mare encara plora.
Oh.
La meva mare va passar fatal, pobra. Perquè em deia que on anava. Sí, no,
que esto de la música no és serio.
Sí, que... clar, i menys tenint la possibilitat de treballar en una empresa sèrie i tenir un sou fixe.
Una carrera
fixa,
de debò, no?
No? Un sou fixe. I així va començar tot com molt en contra de la meva família. La meva mare després amb els anys em deia, menys mal que no em vas fer cas, eh? Però sí, no, van trigar molt els meus avis i tal, sí, però ma mare va trigar molts anys en recolzar-me, en dir-me no ho has fet. Després, the right choice.
Bueno, al final ha acabat bé.
I a Filaset, al final tu t'incorpores a Filaset quan ja estan tancant el tracte amb Filaset. Mm-hmm. Et dedicaves només a elles o un cop a Filaset vas fer altres coses? Deies-ho del teatre, altres artistes que fessin
pues
música?
Ells portaven el Miguel Gila, que suposo que tampoc us en recordareu alguns, però el Miguel Gila era un humorista...
Sí, el Gila.
El del telèfon.
Sí.
Pues vaig estar una temporada amb ell, de tour manager amb ell, que m'ho passava genial, perquè era meravellós. Anàvem els
dies... Oh, és que m'imagino, cuéntame.
Anàvem alguns divendres de cada mes amb un programa que es deia Noche de Fiesta. Que era un programa que feia el senyor José Luis Moreno, que tenia uns pressupostos desorbitats. Encara me'n recordo que cobrava el Gila per estar 10 minuts a l'escenari d'allà. I llavors estàvem al camerino i ell era molt bona persona, molt. El primer concert, el primer bolo que vaig fer amb ell em va dir, ¿qué quieres, Judit? ¿Qué quieres? Digo, no, si me han mandado a mí para preguntártelo a ti, ¿qué quieres? No tú a mí. I llavors estaves allà al camerino de Noche de Fiesta i llavors picava la porta i obries i podia ser qualsevol. Podia ser Rafael, podia ser Rocío Jurado,
no,
podia ser José Luis Moreno. Jo havia vist passar per allà, bueno, no ho pots imaginar. Hola, Miguel, ¿cómo estás? I ell, bien, bueno, dile que pase. Jo li feia allà de filtro en vudú.
Sí,
era un home entranyable i una meravellosa persona i molt fan del jazz, eh? Un fanàtic del jazz, li encantava. Uh-huh. Sí.
Mira, mira.
I us podeu creure? No tinc ni una foto amb el Gila.
Això t'anava a preguntar, fotos?
No tinc cap foto amb el Gila. I me'n recordo un dia que tornàvem d'un show que li havien regalat una placa i em diu, toma, ajudi la placa, queda-te-la tu. I la seva dona tenia bastant caràcter i em feia bastanta por en aquella època.
Viatjava amb vosaltres, la dona,
no,
també?
No, clar, però la dona el dia següent em trucava a mi per telèfon per preguntar-me, sobretot si havia fumat. Perquè no podia fumar, però ja em diràs, tu qui era jo per dir un senyor de 85 anys que no fumés, saps? I més amb un home com era el Gila, no?
Yeah.
I em deia, Judit, toma, la placa, queda-te-la tu. I jo pensava, com s'enteri la Maria Dolores Cabo, que jo m'he quedat algú que li han regalat amb ell, em caurà el pèl, saps? I jo, no, Miguel, que no, que queda-te-la tu, que la subes. Que no, que tengo placas... Sempre em deia, palicatarme el cuarto de baño, queda-te-la tu. I jo, no... I no tinc res d'ell, ni un record, res. Em sap un greu.
Si no te la vas quedar tampoc al final, eh?
No, l'honestedat i la inconsciència.
Ni la foto ni la placa.
Ni la foto ni la placa, res. Mm-hmm. I res, i allà vaig estar uns anys. No gaires, em sap, vaig estar 3 anys allà.
Mm-hmm. Vale, i amb, les bandes que tenia Fila 7 i la Gema 4, era?
Sí.
Durant 3 anys, més o menys?
Sí, a més, concerts per tota Espanya, hem fet una quantitat de concerts. Me'n recordo un dia que estàvem aquí a Barcelona i un tècnic em diu, però tu de dónde eres? Com t'he preguntat jo abans, no? I dic, jo de Barcelona. I em diu, bueno, de aquí, no? I jo, no, de Barcelona. Perquè, clar, fèiem tants vols que jo no sabia quan obria els ulls on estava.
Sí.
Que dius, on estic? A Galícia, Canàries, a Múrcia o a...
Només sí. Fèieu a Espanya o fèieu...
Sí. Jo amb elles vaig fer molt a Espanya, elles ara estan fent molt a Europa i fa 20 i pico d'anys també feien molt a Europa, treballaven moltíssim per Europa i pel que veig ara que les portes sent a part estan treballant molt per Alemanya i països així. Mm-hmm. Sí, a més eren unes prodigioses, unes veus espectaculars.
I de Fila 7 fas un gir important de passar a treballar amb el Gila i amb l'Esquema 4 i entres a treballar com a programadora de clubs, el Jamboree, la cova del jazz.
Això va ser molt fort perquè, com sempre, la inconsciència vaig dir, hòstia, l'Esquema 4 les adoro, me les estimo molt, però al final en una època eren quatre persones que les dues tenien la mateixa importància, no és que una manés més que l'altra. Mm-hmm. Sí que hi havia una directora, però eren com quatre cervells molt diferenciats que totes tenien la seva opinió i tenien les seves coses a dir, no? Mm-hmm. I jo estava sempre com entremig d'elles i normal, no? I de l'empresa, i un dia vaig dir, hòstia, és que no m'hi veig més aquí, eh? I vaig plegar.
Directe.
Així, sense tenir res ni res, no?
Una altra alegria per la teva mare.
Sí, exacte. Sí. Jo crec que no va ser tan curt el transcurs que no es van arribar ni a enterar. Llavors em va trucar el Joan Mas i em diu, escolta que m'he enterat, perquè clar, em coneixia de que jo treballava amb l'Esquema 4 al Jamboree i el vaig conèixer allà. I em va dir, m'he enterat que has deixat l'Esquema 4, perquè no vens a treballar amb mi, perquè necessito rehabilitar la boat, us en recordeu de la boat?
Sí, no vaig arribar a conèixer la boat, però sí.
I necessito algú que faci de relacions públiques a la boat. I jo, pues jo que no tenia ni puta idea de fer-ho, clar. I res, me'n vaig anar a la boat i hòstia, jo quan portava allà, que eren les 4 de matí, tenia una sònia que deia, jo què foto aquí, saps? I ma mare, quan vaig començar a treballar allà, però, i com te'n vas a casa? Com te'n vas a casa? I jo, pues mama, agafo un taxi, i ma mare, però un taxi. Me'n recordo que hi havia l'Àlex Zayas, el guitarrista de blues, no sé
sí,
si el coneixeu.
Sí,
l'Àlex i jo, i l'Àlex vivia al... aquell barri que hi ha allà a la...
Zona Franca, no?
A la Zona Franca.
No!
I li deia als taxistes, por favor, lléveme. I els taxistes, que no te llevo. I jo, hombre, pero llévalo. Perquè jo vivia a l'Eixample i ell, ah, sí que te llevo, però ell no.
No m'ho puc creure. Clar, 15 anys eren aquells.
Això era el 2001, així.
Uau.
Sí. No, no, I no el volien portar a la zona franca perquè, clar, una zona superconflictiva i a les 5 del matí ella ja, no, lleveme a la zona franca i l'altra que no. Bueno, total, que m'avorria molt allà i el Joan Mas em deia, però tu, nena, què fots aquí, saps? I va arribar un grup americà, ell tots els mesos d'agost portava un grup. O anglès o americà, solia ser. Em va dir, mira... Diu, et donaré l'última oportunitat abans de fotre-te la puta calle. Vale? I jo, què? Diu, venen aquests i tens que estar un mes amb aquests. Tu sabràs el que fas. Saps qui era el grup? Sharon Jones and the Dub Kings.
Ah, brava. I vaig estar, que estava pensant en ella.
I vaig estar un mes amb ells i els vaig organitzar una campanya de premsa, de tele, d'entrevistes, de diaris, va sortir a tot arreu. El Joan diu, hòstia, nena, ja no estiguis
home,
més aquí, vine al despatx i para de fer el ridícul aquí a les nits. No?
Una pregunta, en aquella llavors la banda Dub Kings no eren els americans o no treballaven amb
sí,
músics
sí, sí.
d'aquí? Que era
no,
el...
no, això, després d'aquesta experiència tan bona sí, sí. i tant, la veritat que va ser per mi pues, com un renaixement i de conèixer pues, pues, què es feia,
fora,
què es feia a fora sí. I tal, i treballar amb una gent super maca. Aleshores vaig començar a portar-la amb ella sola.
Sí.
Perquè ells quan venien de gira sí venien tots, però cada 2-3 mesos la portava ella sola i li muntava la banda aquí amb el Steve de Suar, el Chupi, havia tocat l'Àlex, el David Soler, tota aquesta penya. Bueno, ens ho passàvem,
jo crec que una zona també fins i tot amb l'Adrià Gual de The Excitements. Que feia la banda, no?
Van gravar un single, jo crec que van gravar un disco.
Crec que
això
el,
sí,
el directe
amb
mi...
Sí, tenen, van gravar un disco amb
sí,
amb
o alguna cosa així.
Sí,
això,
sí.
Això pot ser el directe amb mi, que jo recordi, no.
Mm-hmm. Vale, potser però... gravar.
Okay. I com era aquest funcionament de portar una... Ara, per curiositat, de portar una banda un mes, què feia aquí una banda un mes? Tocaven tots els dies...
Tocaven.
Tots els dies, dos passis...
Tocaven a la UAT de dimarts a diumenge. Cada
festa.
Dia. I els dilluns festa. I vivien en uns apartaments que tenia el Joan Mas, que eren collonuts, que era un edifici sencer, al carrer... No molt lluny de la UAT, com es deia, el carrer... On era l'edifici a sobre del Mas i Mas Bar, a Maria Cubí, al carrer Maria Cubí. I vivien allà i vivien tots junts en un edifici d'apartaments. Saps?
Oh, wow.
O sigui, els tenia tots superamà. Nenes, nos vamos a TV3. Me'n recordo que vam fer el programa La Julia Otero, que en aquella època el productor de La Julia Otero era el Roger de Gràcia, que ara és presentador de televisió.
Ja,
i clar, per convèncer La Julia Otero de fer un grup així, que en aquella època la Sharon Jones va acabar sent la número 1 del funk internacional
sí.
i fent gires
sí, sí.
mundials, no? Però en aquella època la coneixien a més a casa seva, no? Era d'un barri de
Queens.
Vivia a Queens, era de Georgia, però vale. vivia a Queens i hòstia, havia sigut funcionària de presons.
De presó,
una tia
sabies,
que
això,
sí, sí, sí.
Una tia que havia arribat a l'èxit a més o a començar a tenir una mica d'èxit als 40
i
pico d'anys. Vull dir, i sí, sí, els porta allà i clar, tot era playback a la tele en aquella època, no estaven preparats els programes de televisió per fer playback, i llavors faig així em giro i veig el guitarrista a la bateria, el trompetista al baix, a la que tocava la trompeta amb el saxo, i jo així jo, però què feis? I el Roger, què? Perquè clar, el Roger tampoc sabia qui era qui, no? I eren nou paios i ella 10
sí,
em sembla,
sí, sí,
o 8
sí,
i ella 9
sí, sí,
no
sí,
recordo
sí.
I jo, però què feis? I bueno, jo molt divertit tot, molt divertit. Ens ho vam passar superbé durant un mes. La veritat que no vam parar de fer coses. Els hi vaig ensenyar a Barcelona. Dinars, sopars, turques a la nit, molt divertides.
Tenen
molt
històries.
Guai,
sí,
molt
sí,
guai.
Sí.
Va ser una experiència molt maca. I després d'allò vaig estar una temporada que seguia portant la premsa del grup. El Jamboree, la Boat i el Muc i el Tarantos. Llavors el Joan es va quedar amb la cova del Drac a dalt, que li va posar Jazz Room, i em va dir, Judit, per què no programes tu el Jazz Room? I bueno, primer vaig començar amb el Jazz Room, després amb el Jazz Room i el Jamboree, i després ja... Bueno.
Quan et fas de programadora i tot això, has de tenir cap només per això, és en plan...
Jo feia
quin,
tot,
quin
eh?
Nivell de multitasking
feia producció, feia programació i feia la premsa. Va haver-hi una època que feia tot. Que ara quan em venen aquests nens, és que això no és mi trabajo. Jo sé la frase que menys, la frase que menys tolera el meu fetge i el meu pàncreas és sentir aquesta frase.
Ja, ja, ja.
Esto no es mi trabajo, perquè jo havia fregat hasta vomitats del vàter del Jamboree, saps?
Nossa, gent, hell no.
Sí, sí, t'ho juro.
Hell no.
Jo he fet de tot, de tot.
Wow.
I crec que per això les coses... van sortint, no?, a la vida, perquè un té que saber en un moment donat arremangar-se i dir pues, lo que toque, no? No tot, evidentment, no he hagut de fer coses indecents, que no us penseu ara que...
Et posen a programar aquests dos clubs, que són dos clubs de jazz, en principi,
sí.
I tu tenies alguna experiència, jo, algun coneixement
idea.
En el món del jazz? Com això, que,
jo
com
ni idea. Pues,
no hi havia
et donen ells uns contactes o
no,
una altra vegada a l'aventura?
El bo és que jo ja portava temps treballant a l'empresa i veia molts concerts de jazz, molts, i em va començar a agradar. Saps? I vaig començar com a familiaritzar-me molt amb el jazz i a més a muntar projectes superxulos. Havíem muntat projectes que amb el Joan i jo, tia, per què no fem això? És que... havíem muntat trios, per exemple, jo què sé, a l'Hangar, el Cachaito i el Chano Domínguez, que això no ho havíem pogut muntar ni festivals de jazz com Donosti o com el de Barcelona en aquella època, que hi era un festival amb molt pes específic, saps? Havíem portat a gent de fora, doncs portem aquest d'aquí, aquest d'allà, muntem tal, muntem Pasqual, moltes coses de Latin Jazz, fins que vam fer néixer també el Festival Mas i Mas. Que el Festival Mas i Mas va estrenar el Coples de Madrugada, el Chano i la Martirio fent un concert al Victòria, que en aquella època el Victòria, que aquí hi ha una anècdota molt bona d'Abuela Cebolleta també, estava fent una obra de teatre el John Malkovich, l'actor, i em diuen, no tens cap parlar amb el John Malkovich, a veure què et deixa de la... ensenyar del seu escenari, perquè li ocupàvem l'escenari un dia de funció seu, un dia off, no sé si era un dimarts o així. Llavors, presenta el John Malkovich i jo, hi, nice to meet you, no sé què.
John Malkovich.
I, sí, sí, estava amb una amiga veient la tele i li dic, veient una pel·li, dic, este lo conozco, i em diu, venga, Judit, hombre. Sí, sí. I sí, sí, li vam fotre allà el piano i era, recordo que era a l'escenari, era la Belle Folk, que era el protagonista, no recordo el títol de l'obra,
okay.
I era una buhardilla a l'escenari.
Uh-huh.
I sí, sí, vam aprofitar parts de l'escenari per muntar el piano i tot el... Era un trio. Hi havia el Xirgo, el Chano i em sembla que el Colina.
Tot això sota Mas i Mas.
Sí.
Que quins temps, sí, sí. No? Aquells, com ha canviat
sí.
La cosa una mica.
I l'Omar a Portuondo i l'Ibrahim Ferrer, vam fer l'últim concert de l'Ibrahim quan ja estava molt, molt malaltó, pobre. I bueno, moltes coses.
Vale.
Allò que no sona, un podcast de les persones que formen part de la indústria musical a Catalunya.
Després de 7 anys com a programadora en les sales privades, el 2007 passes a ser directora del Departament de Músiques Modernes de l'Auditori de Barcelona. O sigui, com si...
Això no en consciència del Joan Uller.
Un nou canvi molt important. Ens pots explicar com arribes a aquest punt? A veure.
Doncs mira, la veritat és que... Jo treballava, en aquella època hi havia el Josep Maria Dutrent, que sé que va estar aquí fa poc, i ell era el cap de Músiques Modernes de l'Auditori de Barcelona, i teníem molt de tracte perquè fèiem coses plegats, havíem fet coproduccions a dintre del festival, ell tenia d'orquestra resident l'Orquestra Àrab de Barcelona, i havíem fet produccions específiques a dins del Mas i Mas per l'Auditori, i la veritat que ens havíem entès molt bé, i ell va tenir una trucada del govern d'aquella època, que era el govern d'Esquerra, per ser el director de el director de l'ISIC en aquella època, no?
Crec que sí, crec que
era aquest el càrrec,
no? Sí, jo em perdo una mica, ISIC, ISIC, tot allò.
En aquella època crec que era director de músiques de l'ISIC, crec que era. Clar, ell, aquella plaça quedava lliure mentre ell estés fora, però en el moment que ell plegués, o en el moment que s'acabés el govern, o en el moment que ell cregués convenient, ell tornava a la seva plaça, que era la de l'auditori. I res, doncs, bueno, fent entrevistes i bueno, amb el suport del Josep Maria Dutrèn i del Joan Uller, doncs vaig entrar a dirigir les músiques modernes de l'auditori.
Tot això sense currículum escolar, és en plan no. Palabra per palabra, perquè feies la feina, bueno, suposo que en aquell temps no hi havia moltes dones també fent el que estaves fent, unes quants que les hem conegut, però que éreu poques, no? I tu creus que això et va ajudar, el fet de ser una dona en una indústria així tan intensa?
Mira, en aquell moment, si t'haig de ser sincera i t'haig de ser honesta, sí. Crec que no. Crec que no.
Que no et va ajudar.
No. Ara probablement sí.
Sí.
Sí. Ara em conviden a una taula i truquen al meu jefe i li diuen, escolta, que convidarem a la Judit a aquesta taula rodona perquè necessitem dones. No t'importa, oi? Ah, sí, cap problema. O sigui, jo em perdo on s'acaba la jerarquia i comença el feminisme, el masclisme, no?
Sí.
Mai saps... i cada cop que passa això pues, me revuelvo como las com saps els cocodrilos quan donen voltes així, pues igual. Però en aquell moment que el feminisme era una cosa que al millor nosaltres no teníem igual massa clar tampoc què era, encara que el practicàvem, perquè jo em vaig passar i m'he passat la vida programant dones sempre que he pogut, sempre, sempre i el currículum de coses que he programat durant molts anys,
conscientment o inconscientment,
conscientment, però no per fer feminisme, perquè
no.
Perquè deia, "Ostres, una tia al jazz, és increïble, havia treballat amb la Regina Carter, la primera que va portar a la Esperanza Spalding a Barcelona vaig ser jo.
Oh.
I vaig pagar 200 euros al Jamboree, saps?
What?
I hòstia, però com toca aquesta tia, no? I sempre però d'una manera natural, no forçant res ni dient no, perquè tinc que donar exemple, no, natural, naturalment, com la vida misma. Jo amb això del feminisme ara estic una mica amb la tessitura aquesta que bueno, que alguns pensaments feministes pues, potser no aproven, no? I és que penso que les dones tenim que estar en els llocs que estem pel talent que tenim, no per ser dones.
Veus, jo cada cop que em conviden per fer una roda d'aquestes, no? De com estem les dones en el mundo de la música i reivindica, i és en plan, a mi em costa aquest tipus de feminisme. Per mi el feminisme és poder defendre el teu perquè ets bona fent, i tant se fa si ets home.
Imagina't que a tu et contractessin perquè
ets negra, perquè ets negra, perquè ets dona, que ja ha passat i passarà, no? Però és en plan mai...
Però és molt penós.
Si se quieren aprovechar de mí por eso, pues yo me aprovecho de ellos.
Sí,
en plan, vale, fuck it, pues vale.
Però és una llàstima.
És portar-ho al meu terreny, llavors, però si ho... Si anem a fons, és una supertonteria, això de, bueno, fem un cicle de dones perquè les dones ara... No, perquè són bones cantants.
Clar.
I ja està, o bons músics, o...
A més, hi ha una cantera de ties que canten i d'autores catalanes. He començat un cicle al Palau Robert fa el mes de... ara a la tardor, que vam acabar el diumenge passat, perquè és un cicle... De Palau Robert, de Generalitat i del Guitar, i vaig voler que fos un cicle de dones, que segur que em critiquen igual, llavors diran, mira la tonta esta, que programa un ciclo de mujeres, perquè vull que sigui un cicle gratuït, que la gent pugui anar a veure creació jove i creació nova i creació més arraigada i més estipulada, i ties pues, que porten més anys i que també... crec que estem en l'obligació de que tinguin un lloc d'exposició, saps? Però bueno, al final la radicalitzacions, facis el que facis, sempre parlaran malament de tu, no? I ja et dic, amb això del feminisme, crec que no. Que no em va ajudar que fos una dona per... Igual a l'auditori sí. Jo me'n recordo quan li vaig dir al Joan Uller que era de Manresa, em va dir, hòstia, de Manresa! Perquè era com collonut que no fos de Barcelona, no? Perquè també era una manera de descentralitzar. Entenc que per ell, doncs, tenir una noia, sobretot, que era molt jove, jo tenia 30 anys, recient fets, quan vaig entrar a l'auditori, no? Però...
I quina és la feina que t'encarreguen quan entres a l'auditori? És una feina de programadora o hi havia, o hi havia més?
No, a l'auditori era bàsicament fer la programació. Jo tenia una mà dreta meravellosa, que era l'Anna Martínez,
que encara hi és
i que segur que la coneixeu, i una tia que, vull dir, val un imperi, una supergran productora que portava més el tema dels números d'una manera brillant. I jo em dedicava bàsicament a programar, a programar seguint una línia argumental que estava molt ben feta, que és la que va crear el Josep Maria en aquell moment, que ell va entrar, que venia de l'espai cap a l'auditori, que era una línia de col·laboració amb tot el que estava passant a la ciutat en aquell moment, no? Hi havia trams d'espai i trams de temps on estava passant el Festival de la Guitarra, que es deia en aquella època, Festival de la Guitarra de Barcelona. Hi havia el jazz, hi havia el Bernassans.
Que avui ho diem Guitar Party, no?
Guitar Fest, no?
Guitar BCN. Sí, hem anat evolucionant. Però en aquella època es deia Festival de la... Jo vaig entrar a dirigir-lo, es deia Festival de la Guitarra de Barcelona.
Tu li vas canviar el nom?
Bueno, li vam canviar, el vam evolucionar més o menys, no? I em vaig dedicar a això, a seguir fent el que feia el Dutrent, perquè considerava, a més, que estava molt ben fet, que normalment sempre passa al revés, no? Quan entres a un lloc i hi havia un director artístic, el que feia el d'abans era una merda, o quan entra un director de màrqueting, el que feia el d'abans s'havia de canviar perquè també era una merda, jo vull fer el meu. Yeah. Però crec que si les línies a seguir són bones i estan ben fetes, que menys, no? I era una manera d'ajudar el sector privat que passa mucho trabajo, que diuen els cubans, amb tirar els projectes endavant, i una mica és el que vam intentar i el que vam engegar en aquell moment, no? Ajudar a tirar iniciatives molt potents endavant, i de fet en aquella època l'auditori era un lloc de referència, bueno, tu saps, Perico, passaven moltes coses.
Sí, sí que recordo com una certa, de cop i volta... Podria venir amb el Dutrent, ja en vam parlar aquí, que ja passava l'espai, com una certa facilitat en aquell moment per anar a proposar coses, i que com a mínim sentissis que algú t'estava escoltant, ja venia del Dutrent, i després quan va tornar també, que t'estiguessin escoltant el que anaves a proposar, no? que fins i tot una empresa més petita anés a proposar coses i no tinguessis la sensació de que havies anat allí, que quan sortissis per la porta allò que hi ha en el olvido, no? Que, bueno, que se't prenia en sèrio, i que si anaves amb una proposta que tingués cara i ulls, de cop i volta allò podia passar, no? Tinc aquest record jo d'aquella època.
Sempre hi ha un abans i un després i un moment. Com estan les coses ara mateix, més o menys, parlant amb els companys? Cadascú té la seva història, però com veus el panorama políticament parlant o econòmicament parlant, tot això? Ja sé que sabem tots que estem en un poquito bajón intentando salir, però quines són els ànims que estem ara? O...
Bueno, no estem en el millor dels moments, ara mateix. Hem de sortir amb la gira del Joaquín Sabina la setmana passada, i les coses que venen molt i l'altre costa molt. Un Serrat, un Sabina, un Manolo García,
aquests
que li desitgem
sí que venen.
Una que recuperi ben aviat, doncs són artistes com apostar al cavall o ganador, no?
Sí.
Llavors les propostes més petites jo crec que ara mateix, i crec que durant tot el 2023 seran les que realment patiran més i notarem més la baixada, i hi haurà un patiment, crec, familiar, econòmic, aquest any que entra, que evidentment ja l'estem notant.
Sí, sí. Ok. A nivell de bueno, festivals o de, com es diu, ajuntament?
Bueno, a nivell de venda d'entrades, perquè jo de Project dirigeixo el guitar, però a més faig booking. Mm-hmm. Llavors, i hi ha altres companys, doncs, que tinc un company que dirigeix el Festival de Jazz, uns altres companys que porten el Festival de la Porta Ferrada, el de Pineda, i quan està tot en marxa veus diàriament les entrades que es venen, de què es venen, quantes es venen i com va evolucionant la venda i els números. No? I després doncs, portem la gira dels Amics de les Arts, que treuen disc ara al mes de maig i ja vas posicionant tota la gira de l'any que ve, veus els ajuntaments que estan que sí, que no, que sí, que no.
Que van a per lo segur, bàsicament.
I bueno, tampoc et pensis, no ens estan traient res de les mans, almenys a mi, no sé.
De fet, et volia preguntar, ens estem avançant una mica massa, et volia preguntar, això, perdó, hem començat a parlar... No, ja és
fascinant
això.
Fascinant el que fa.
Del moment en què comences a treballar per The Project, perquè s'acaba aquesta etapa de l'auditori, entenc que és perquè el Josep Maria Dutrent
torna
a l'auditori i tu, doncs, com ja sabies, has de marxar.
Paro.
Estàs avisada amb temps o no? És una tornada d'un dia per l'altre i recull les teves coses, posa-les en una caixa de cartró i marxa abans de que s'acabi el dia.
No, vaig sortir de l'auditori el 28 de febrer i l'1 de març estava treballant a The Project.
Estava preparat?
Sí.
O...
No, m'ho van dir en un parell de mesos. Inicialment me n'anava a una altra empresa i vaig coincidir amb el Tito Ramoneda en una roda de premsa i em vas dir, t'has pensat bé això d'anar-te'n en aquesta altra empresa? I dic, sí, dic, no ho he signat encara, però sí, ja m'ho he pensat bé, està decidit. I em diu, hi ha algú que et pot fer canviar d'idea? Dic, bueno, la vida no hi ha res irreversible, no? Almenys morir-se o tenir una malaltia. I van apurar molt i 15 dies abans de marxar no m'havien dit res. I jo pues, me n'anava a
una altra empresa. Que no sabrem quina és.
No cal. I 15 dies abans de marxar em van trucar i em van citar els tres socis. Me'n recordo que vaig arribar, jo sóc superpuntual, o intento ser-ho, i aquell dia vaig arribar mitja hora tard al dinar que tenia amb ells. Mitja hora. I sempre arriben tard ara, eh? Dic, hòstia, vosaltres que sempre arribeu tard, que aquell dia jo arribés tan tard.
Mira.
I res, vam tancar allà a la cort i vaig començar a treballar. Jo crec que no he estat al paro, toco fusta, eh? Però no...
Et contracten ja directament amb la intenció que portis al Festival de Guitarra de Barcelona?
Sí, sí.
O en aquell moment encara no sabien bé el que volien de tu?
Sí, sí, sí. Tenia que programar el Festival de la Guitarra de Barcelona.
Madonna mia. Sí. És que jo només penso, jo que programo una sala petita amb quatre bandes, el que serà programar un festival.
Bueno, ja fa tants anys ja que ja és... Bueno, és com tot també, saps? A més, el que m'agrada i el que sempre dic a les entrevistes, que crec que és veritat, al final tu fas un festival de l'hòstia, no? Tu fas Cap Roig, i a Cap Roig dius, pues voy a comprar, jo dic, hòstia, vaig a comprar-me aquest ordinador, quant val? 4.000 euros, vinga, 4.000, va, dóna'm el teclat, no? Me'l quedo. Al final, comprar un artista, comprar el Bob Dylan, si tens els diners... Igual has de lluitar a la plaça, no? I has de lluitar a tenir-lo tu i quedar-te'l tu, però si tens els diners ho pots comprar. El maco d'aquesta professió, crec jo, i el que fa, o el que a mi m'enorgullece, és poder descobrir el talent, no? De veure algú i dir, hòstia, tenir aquella intuïció de dir, aquesta persona... triomfarà i anem a treballar-la i comencem per baix i tirem i tirem i tirem i tirem fins que és un artista molt gran. I això doncs ens ha passat des de que estic a The Project amb diversos artistes que dius, hòstia, recordo quan vam agafar la Rosalén, jo acabava d'entrar a The Project i em van posar un mail a un còpia a la Rosa Lagarrigue, no sé si la coneixeu, que és la manager, ha sigut la manager de Mecano, Malú, Rafael... I em van posar, esta es la nueva adquisición de Rosa Lagarrigue, Judy Llimós, ves a verla esta noche. Una noia, Rosalén. I jo, vaya mandra, saps? I vaig veure el vídeo i pensava, ai, mira quina gràcia, el vídeo, no? I la vaig veure en directe jo a la barra de l'Odegas assentada sola a les 10 de la nit, a rotllo un dimarts a la nit. I dic, hòstia, la tia té algo, té algo. I vam començar a treballar, a treballar, a treballar, a treballar. Vaig portar al mercat de música viva de Vic,
sí,
que ara tothom té moltes expectatives del que porto al mercat, perquè... Però no després d'això, com que n'hi ha hagut diversos, és com cada cop, tranquilos.
Sí? Com sí. Ahí perros.
No, estarà al lloro, no? A veure què porto, perquè la veritat és que hem portat diverses coses que després de passar pel mercat han patat. Amb la Rosalén va costar, van ser anys de feina, però me'n recordo que vam començar cobrant 2.500 euros, no us diré ara què cobra la Rosalén, ja, saps?
Ni com ven... dos en això de música mercat a Vic i molts altres, és que em fascina molt el concepte de mercat de música. Sabem que és un mercat, però és això, és en plan, place your bids.
Sí, sí, total.
Quin és l'ambient entre vosaltres dos? És competència entre managers o
no.
És cadascú?
Bueno, entre vosaltres dos en concret,
us organitzeu
no.
D'alguna manera? No, però és que no, el que deia, ei, tranquils, que aquí tinc algú, però... Ups,
perquè,
no?
Clar, nosaltres treballem pels teatres municipals, bàsicament, no? Llavors, el que ens interessa és que la gent de teatres municipals vegin la proposta, que els agradi, que la comprin, saps? Llavors, el Perico porta coses que no tenen... Jo, pues, artistes que han passat pel mercat i que després han triomfat, pues una pot ser la Rosalén, una altra el Canca i una altra la Maria Pelae. Que també els hi vaig dir, si no ho compreu aquest any, l'any que ve no ho podreu comprar. I eren tots, sí, sí, sí.
Això ho has de dir sempre que ve.
Sempre.
No, però artistes ja que tenen multis...
No m'ha funcionat, ho he fet alguna vegada i m'han dit, bueno, ja en parlarem l'any que ve. A veure,
no sempre funciona, eh?
Ah, va,
no sempre
dir,
funciona.
A veure si
per
quedar malament.
No, sempre
està
funciona.
Està bé, així vacilar una mica, però no cola sempre, eh?
No, però és veritat, a vegades hi ha aquest tipus d'artista que va a la comercialitat, saps? Que dius, hòstia, això li queda molt poc per ja no poder anar a teatres d'aquest tamany o d'aquesta envergadura, no? I res, això ha passat unes quantes vegades, no moltes, eh? Porto 25 anys i en les últimes ha passat 3 vegades.
També, aquí estan els programadors però... que tenen la vista per veure-ho, no? Igual que tu dius, que et van convèncer de que vine a veure avui a Rosalén,
sí,
ja que el programador cada vegada...
Però tu no creus
això.
Perico amb la intuïció aquesta de dir, hosti, que guapo aquest artista, saps? I desenvolupar-lo i que creixi, sí. I que comenci i fent una sala amb la Rosalén. Vam començar fent un Ludegas i el dia 22 de desembre fa el seu... 5è Palau de la Música, saps? No sé quants em porta fets, no?
Hi ha la intuïció teva de veure l'artista i després hi ha la confiança que crec que al final et guanyes també dels programadors, que s'ho creuen, que si tu li dius això a un artista,
clar.
A tu que ja t'ha passat o que ja li has portat artistes amb els que ha passat això, és més fàcil que hi confiïn, que no si ve algú t'ha venut 4 vegades,
dia...
t'ha vengut 4 vegades a dir-te això, compra-ho ara, que l'any que ve no podràs comprar, i l'any que ve t'ho regalen. Clar, igual ja no cola a la quarta vegada que ho fa.
El primer cop que ho vaig dir no s'ho van creure, vaig tenir que passar uns quants, però sí, sí. I un dels ADNs o del leitmotiv del guitar és aquest, no? Desenvolupar els artistes. Ja vam treballar amb la Judith Nederman, vam començar el 2020, i que va venir la pandèmia, estava a la Barts, la vam pujar al Grec, que... com li va dir el director del Grec, que normalment fèiem tots els concerts del Bars, i va ser el Grec i el Festival de Portaferrada els únics festivals que van tirar endavant durant la pandèmia, el 2020, amb els aforaments al 60%,
ja,
retallats
uf.
I tal. La vam pujar al Grec i l'any següent, el 21, vam fer dos... El 21? Sí, el 21? Sí. El 21 vam fer dos Bars amb la Judith Nederman, que estàvem doblant passes perquè també estàvem al 50% de l'aforament i em va omplir un no, ja està, Judit, ja està. Dic, no, que hem de fer un altre. Eren 450. Que no, tia, que no l'ompliré, que no l'ompliré jo. Que sí, que falta un mes i mig pel concert, que sí. Bueno, vam fer el segon i el va omplir. I quan vaig marxar de la Barts, al camerino li vaig dir, l'any que ve farem un palau. I em va mirar a fer. Saps? En plan, vaya loca. I a l'any següent, aquest 22, a l'abril, ha fet un palau i ha venut 1.800 entrades.
Uau. Saps? Però això és tota una maquinària darrere.
Bueno, clar, hi ha una equipa de project que és brutal.
El project és superbrutal.
Clar, perquè... és un ferrocarril, no?, que quan s'engega... Jo només apreto un botó, saps? Després hi ha una maquinària que s'encarregui, que funciona, clar, els meus companys sense ells jo ja podria inventar-me tonteries meves si no estiguessin els altres
treballant. Com decidiu el que és comercial com a talent de banda, grup? És en plan, tots comencem per baix o per certs nivells, però aquest salt per qui li interessi de comercialitzar-se, creus que és la indústria que et fa o com funciona?
Mira, jo crec que quan dono... ara ja ho he deixat, però he estat molt de temps donant classes a diversos màsters i ja saps que als màsters sempre tens alumnes que són músics, no?
Sí.
I et diuen, hòstia, quin és el secret de triomfar, què s'ha de fer per triomfar? Dic, si tingués la xocolata al lloro jo aquí, ara us ho explicaria a vosaltres.
Ja.
Però sí que crec que hi ha una cosa molt important, i és que, a part de que el consum musical ha canviat d'una manera estrepitosa, quan nosaltres érem joves ara, que nosaltres érem fans de Mecano i anàvem, ens compràvem el disc de Mecano i penjàvem un pòster i anàvem al concert de Mecano i escoltàvem Mecano i rebobinàvem la cançó que ens agradava i la tornàvem a posar, no? I ara el consum és absolutament diferent.
Molt.
Però sí que és cert que el que hi ha en comú és arribar a la gent. D'una manera o altra, diferenciar-te del que fan els altres i d'una manera emocional o no tan emocional, perquè els traperos, pues mira, com venen, no? Tota la corrent aquesta que està venint d'Argentina del trap en espanyol és bestial, no?
Que jo llamo el trap és el nuevo punk.
Això diuen, no?
Sí. Música per enfadar los padres.
Exacte.
Sí. Per això no puc dir que és una mala música, perquè cada generació té el seu.
N'hi ha que no diuen coses lletges, n'hi ha que tenen un missatge prou...
Sí, hi ha de tot. En el rock and roll hi ha de tot, però és el nou rock and roll. O sigui que hem de pensar quan... Bueno, estic sortint una mica d'això.
El nou punk.
Sí.
Però vaja, que això, que jo crec que és la manera de diferenciar-se, tenir la sort d'haver arribat a molta gent. Ara hi ha les xarxes socials també que compten molt i parlen molt del que fas i hi ha la gent que arribes, no?
Sí.
Jo ja no sé si la indústria i sobretot la indústria discogràfica ajuda tant a un artista. A la llarga, si vas a mirar-ho, totes les grans estan en multinacionals, no? La Rosalía... jo crec que l'única que no està en multi ara mateix és l'Abad Gyal. Però Rosalía, Dua Lipa, Rihanna... Totes...
I Abad Gyal va guanyar més nominacions que acaba... Rosalía aquest
any. No, és que ha guanyat l'MTV Awards aquesta nit passada, em sembla.
I la Rosalía, no?
I la Rosalía res. Sí.
Curiós,
i sent d'una discogràfica independent, no? Que suposo que deu estar al caure, no? Perquè és
no
com
quedarà,
una...
No li quedarà molt.
Jo crec que no, es converteix com en una necessitat, no? Per ja acabar de créixer tant, però abans sí que era una necessitat absoluta
tenir una Rosalía.
Tenir una bona discogràfica per triomfar, no?
Us podeu subscriure al podcast de Jo que no sona a la plataforma on ens escolteu habitualment, Spotify, Apple, iVoox i també a la nostra web buenritmo.es.
parlant de canvis i per arribar una mica al final del programa, per arrodonir el teu cercle dins de la professió, a The Project has acabat tornant a la contractació d'artistes. Ara, deia abans, que portes el booking d'artistes com els Amics de les Arts, el Canca o la Rosalén. I ara ens parlaves una mica dels canvis dintre de la indústria, en el món de la contractació, des de que tu comences amb les Gema 4 fins ara. Això també, quins canvis veus que hi hagi hagut? I sobretot, jo crec que en tots aquests anys, que són 20 i pico d'anys pràcticament que han passat, el fet que a mi em sembla que sigui més, el canvi més gran és el fet que ara hi ha una quantitat de festivals increïblement gran comparat amb el que hi havia fa 20 i pico d'anys. Com ha afectat això a la contractació dels artistes des de que vas començar a ara?
Bueno, jo crec que abans, a part de lo dels bitllets que parlàvem abans,
que no tornarà.
Que no tornarà, i que ara a Project hi ha un equip d'administració meravellós i de contractació que pugen les factures electròniques, les documentacions i tot això, que jo no tinc però ni idea de fer-ho, que si ho tingués que fer em tornaria a Mahara. I bueno, jo ho veig positiu, no? Veig positiu sobretot que estiguin els festivals que han d'estar. Saps? La gent que sap el que fa i al final és un sector que s'ha professionalitzat molt, però segueix havent-hi intrusisme i qualsevol es pensa que pot fer un festival, i jo crec que no és així, que fer un festival és una cosa molt sèria. Però crec que està bé que hi hagin festivals, i et dic, els que han d'haver-hi i els que estiguin ben organitzats i amb gent que treballi de veritat.
De fet, per exemple, en el vostre cas hi ha moltes tipologies diferents de festivals. El Guitar Fest o el Guitar BCN, perdó, ara ho diré bé al final de gravar, ho diré bé, Guitar BCN, és un festival que no passa en un cap de setmana concret o en un lloc concret, sinó que està repartit molt al llarg del temps i en diferents espais. Que m'imagino que a l'hora de programar-ho també és molt diferent que programar una altra mena d'espais, i et dona moltes més possibilitats a l'hora de contractar artistes o de programar a tu.
Bueno, perquè intentem sempre buscar l'espai natural de l'artista que contractem, no? Si contractes a un artista que fa cançons, doncs intentes col·locar-lo en un espai, en un teatre. Jo crec que sempre on no es pot fallar és amb l'aforament que contractes a l'artista, no? Ni de més ni de menys. Tant està mal fet, tant si és de més com si és de menys. Si una gira d'aquesta sold out, ui, lo has hecho fatal, perquè t'has equivocat con los aforos. Perquè, saps, tampoc és positiu veure aquestes gires o sigui, sí que és positiu, és collonut, però segons els espais que siguin.
Si t'has quedat molt curta...
Clar, si són arenes, no. Si són arenes, ole tu, boquerón. Però si són teatrets petits o així, dius, hòstia, t'estàs equivocant amb els aforaments.
I quan fas de venedora, també tu mires molt amb els teus artistes?
M'ho miro molt, sí. Sí, em miro molt on van, em miro molt amb qui ho faig, i m'ho miro molt perquè vull que els meus artistes sempre estiguin contents i satisfets d'on van. No vol dir que alguna vegada hagi patinat, com tots, però sí, intentem anar amb molt cuidado. Jo què sé, treballem amb la Maria Pelae i és com l'empresa Maria Pelae, hòstia, és que quan venim a Catalunya sempre estem tranquil·los, no? Segons on vagis dius, hòstia, a veure on aniré.
I l'altra cosa que, abans d'acabar, ja que estem parlant del tema aquest de la programació, dels festivals, et volia comentar és sobre l'anticipació amb què es fa la programació dels festivals. Com us afecta? Sobretot els grans festivals que anuncien pràcticament d'un any per l'altre, quan vas tu a programar un festival com el teu, que té més durada en el temps, t'afecta això a l'hora de trobar artistes, o que t'hagin bloquejat dates, o que ja no puguin estar en el vostre festival si estan anunciats en d'altres?
Com que nosaltres som un concepte una mica diferent dels festivals de cap de setmana, que som un festival de sales, això que li diuen el venue concert, no? L'artista quan surt de casa o quan surt del país d'origen ja sap el tipus de festival on vol tocar, no? Si vol tocar en un festival de cap de setmana, tipus el Cruïlla, o que és una mica amb el Cruïlla, amb els artistes que podríem tenir algun rifi, algun roce, no? de programació, ja trien ells quin tipus d'espai els hi convé més o quin tipus d'espai busquen o volen, no? Uh-huh. O quin tipus de venue, o si volen anar sols o... Uh-huh. Saps? Normalment va una mica...
Abans de començar, bueno, quan encara no som els micròfons ficats, ens vas comentar sobre un projecte fantàstic que es diu Casa Àfrica. Sí. Jo m'encantaria
que expliquessis... El projecte es diu Vis-a-Vis.
Vis-a-Vis, vale. I ho porta a Casa Àfrica?
Ho porta a Casa Àfrica.
Vale. Sí. Vale. Que és una cooperativa...
És un òrgan governamental espanyol, vale, que es dedica a la cooperació, a la difusió de la cultura africana a Espanya, bàsicament. I fan coses allà i aquí. I era un projecte, res, que t'estava explicant, perquè
sí, no,
quan t'he vist he pensat que et faria gràcia, perquè era molt maco, perquè es basava en que cada any es triava un país africà diferent. Jo vaig coincidir amb Guinea Equatorial i amb Ghana. Uh-huh. I enviar unes propostes per internet, per mail, que teníem que audicionar, i d'aquestes audicions, que se'n feien com 70, mm-hmm, se'n triaven 12. I aquelles 12 s'anaven a audicionar al país en live, en directe. I llavors d'aquelles 12 se'n triaven dues que feien la gira dels 12 festivals, em sembla que érem, 12 festivals, de directors de festivals que anàvem allà a audicionar-los, que teníem el compromís de programar-los, els que sortissin guanyadors.
I com es deien aquests festivals?
Doncs mira, hi havia el festival de, el de Cartagena, hi havia el Imagina Funk, hi havia aquell que es feia a Jaén, com es deia? A l'Etnosur. Hi havia el de Galícia, que es diu Sinsal. Hi havia, vale,
per tota
mica...
Espanya, clar.
Sí, 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 estaven una mica repartits per tot arreu. Llavors els artistes agafaven una furgoneta, un tour manager, i anaven per tots els festivals on els havien programat.
I els tour managers eren donats per aquesta cooperativa, en plan, te doy esta banda,
clar, això,
tal, o ells, els músics, portaven els seus propis.
Això era una, que és el que li estava explicant abans a Perico, era una concessió que es donava a una empresa espanyola. Okay. Llavors l'empresa espanyola feia tota l'organització perquè, mm-hmm, els programadors dels festivals anessin allà, feia una prospecció abans, buscaven a l'hotel, buscaven els recursos on fer els concerts, sempre, uh-huh, ens rebia l'ambaixada, que tinc històries d'ambaixades africanes
també.
Jo també,
de petita.
Bones, molt divertides les ambaixades africanes.
Sí.
I res, era un projecte, la veritat, que molt, molt bonic, molt, sí, molt maco i molt emocionant, la veritat.
M'imagino. I fèieu entrecanvi, potser també podem, amb bandes espanyoles que anaven a Àfrica, com en plan, doncs pues mira...
Pues que jo sàpiga,
o,
no.
O era més de portar...
Però va sortir una noia, ostres, ja et diré com es deia... Però espectacular, una noia guineana, uh-huh, que ha tingut, va anar hasta el Womex, ha tingut èxit, està treballant amb UNICEF, amb els nens de Guinea Equatorial, al seu país, ha muntat una escola de música que l'estan ajudant i té finançament d'una pila d'òrgans governamentals.
Wow.
I, ostres, estic pensant com es deia, no me'n recordo.
Segueixen
Nelly Dakar.
Nelly Dakar.
Okay. Okay. Pues us recomano que l'escolteu, perquè una noia molt, molt jove i molt talentosa.
Mm. Mm. Bueno, molt interessant això. Mm-hmm. Casa Àfrica, ja ho buscarem per als nostres escoltants.
Oients.
Escuchadores. No, pues molta informació, molt interessant avui. I, bueno, com sempre, m'estaria una hora més amb tu, preguntant-te coses, així que torna quan vulguis, quan
moltes gràcies,
tinguis.
Quan em convideu, vindré. Quan, vale, el Perico que em convidi, aquí em tindrà.
Això vol dir que t'ho has passat bé. Moltes gràcies, Judit, per acceptar la invitació.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos. Esperem retrobar-vos la propera setmana i si el podcast us ha agradat, us agrairem que el recomaneu a tots aquells que aquí creieu que pugui interessar i també que us hi subscriviu a qualsevol de les plataformes on podeu escoltar-nos. iVoox, Spotify, Apple Podcast o també la nostra web buenritmo.es. A reveure.
I Instagram.
Un podcast realitzat amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.